Xarrups.
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 D'estiu. De dilluns a divendres,
a les 2 del migdia i a les 8 del vespre,
amb Ferran Castelló
i Rita Valero. Cuando te sueño, gira mi alma, gira el embrujo de tu fragancia. Bona tarda, avui és 31 d'agost, Dia Internacional de la Solidaritat. El 15 de novembre del 2000, l'Assemblea General de les Nacions Unides va presentar una carta firmada pels representants d'Eslovènia, Malta, Bulgària, Eslovàquia i Polònia per declarar el 31 d'agost com el Dia Internacional de la Solidaritat. Amb aquesta declaració es recorda que la solidaritat no és només quelcom moral, sinó també una condició per tal de mantenir l'eficàcia de les polítiques entre països i pobles i garantir la pau mundial. L'ONU recorda que en un món amb grans diferències entre rics i pobres, el progrés s'ha d'aconseguir entre la cooperació entre els diferents pobles, procurant per a la fraternitat i els drets de tothom.
Sota un pi d'estiu, amb Jordi Prat. Jordi, ens has portat avui... Bueno,
t'has
podria
quedat,
dir...
T'has quedat sense respiració.
Sí. És un dels meus temes preferits de tota la gran quantitat de música que he escoltat
Home,
a la meva vida.
Això és un himne gairebé, no?
Mm-hmm.
Mira, pensa que avui, per tancar aquest cicle de recomanacions de lectures d'estiu, li he donat molt al cap i he pensat, dic, sota l'ombra del pi, què pot quedar que sigui adient amb tot el que hem estat fent, no? I que trenqui una mica amb el que hem fet. Doncs m'he decantat per tot un clàssic entre clàssics. La prosa, que dic jo, convertida en poesia. La màgia de la ficció barrejada amb la realitat. Un bonic conte transformat en llibre de família i el plaer de llegir i escriure com el que bressola un nadó. Tot això, i molt més, és el que podríem dir de 100 anys de soledat. L'autor, Gabriel García Márquez, nascut a Aracataca, Colòmbia, el 6 del 3 de 1927, és considerat un dels autors més representatius del segle XX i obtingué el Premi Nobel de Literatura el 1982. Criat pels avis i sota el paraigües d'una bona educació, serien les històries familiars, algunes d'elles certament rocambolesques, les que constituirien bona part de la seva inspiració. La prosa que el faria únic, un tret diferencial irrepetible. De Alto Cedro voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarí. Tot i que havia iniciat estudis de dret, professionalment començà exercint de periodista a la ciutat de Barranquilla, on pogué deixar-se anar tota la seva passió per la lectura i l'escriptura. Després d'exercir corresponsalies a l'Havana i New York, i amb l'èxit de la publicació de la novel·la que avui ens ocupa, que va ser l'any 1967, fixà la seva residència a Barcelona, on hi viuria gairebé 8 anys, contribuint a tot un boom per la literatura hispanoamericana.
Has volgut marxar por todo lo alto, que se sol dir, eh?
Home, és un dels
tant
grans...
Tant amb la música com amb el llibre.
Dels clàssics, no? Fa molt de... No és ben bé de la música, no és de Colòmbia, lògicament, perquè és de Cuba, però engloba tot el que és el Carib, i el Carib està vinculat... O sigui, tot vincles que hi ha entre les illes, entre les costes, i tot això és molt, molt... Pels que hi hem estat, o hem tingut el privilegi d'haver-hi estat, és tot, les connexions estan totes molt, molt arrelades a la Terra, no? I llavors no és tan independent una cosa de l'altra, no? En el fons, tot és el mateix, no? És simplement una qüestió d'interpretació. Defensor dels oprimits i aferrissat lluitador contra l'anomenat imperialisme, aconseguí que fins i tot una ciutat com Los Angeles, als Estats Units, li dediqués un carrer. El 1981 decidí finalment traslladar-se a Mèxic, on hi residiria fins la seva mort i on hi resta enterrat. El seu país natal, Colòmbia, és de lectura obligada. Se'l considera un geni de la literatura, però... no sé si és per certa reticència, pel fet d'haver viscut tants anys a fora de casa, no se'l considera tan, no sé, com potser hauria de ser, no? És allò que diuen, que ningú és profeta del tot a la seva terra, no?
Volgo que sí, estoy de ser divina y de tener tan linda perfección. Tal vez será que soy a la matrina, serán los filtros reinos del amor.
L'obra en si, d'estructura circular, 100 anys de soledat, és un clar exponent del que vingué a anomenar-se el realisme màgic, un corrent caracteritzat per introduir elements sobrenaturals o fantàstics enmig d'una narració realista. Tots aquests trets es reflectiren en el llibre, on es relata la història del poble fictici de Macondo i de diverses generacions de la família Buendía. L'habilitat i encant de García Márquez es fonamentà en saber combinar el romanticisme amb la història i la fantasia, mentre el pas del temps hi afegia la dosi d'incertesa necessària. Els personatges esdevenen el reflex directe d'un entorn i una forma de vida que, per bé o malament, estaven condemnats a ser engolits per l'anomenada modernitat. Sigui com sigui, una veritable delícia de lectura d'aquelles que es llegeixen d'una tirada.
De tener tan linda perfección.
Tal com dèiem al començament i parlàvem amb tu, Rita, per maridar una lectura extraordinària com aquesta, m'he deixat portar per l'esperit camperol i autèntic que l'envolta. Així que, sense abandonar el Carib, seran els ritmes guajiros i del son cubà més autèntic els que ens poden ajudar a donar-li color musical. I tot això ho hem fet amb un disc que, sota el títol de Buena Vista Social Club, recuperava i actualitzava el so de tot un seguit de músics fidels a les arrels i a la terra. Si fa no fa, amb la mateixa concepció de García Márquez i la seva literatura.
Grans sagues familiars que, encara que no siguin de sang, es poden dir famílies, no?
Sí, bueno, són allò de llibres de família que tothom les interpreta com vol, no? I allò que dius que cada casa és un món, doncs en aquest cas és encara... No és un món, és un món fantàstic, oníric i realment... Per això li deien el realisme màgic, no? D'ell crear tota aquesta corrent, perquè si t'hi fiques és com si tiressis en una piscina i no en vols sortir, no? En fi, que gaudiu de la novel·la i que acabeu de passar un molt bon estiu. Ha estat tot un plaer acompanyar-vos a vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Jordi, que continuïs llegint sota un pi, encara que no sigui l'estiu.
Ho faré, gràcies.
Su alma la vaya.
el llano. Lágrimas vierte por sus pasiones. Sí.
Egipte va ser on es va començar el cultiu d'oliveres cap al 2000 abans de Crist i s'emprava l'oli amb finalitats cosmètiques. A les cambres funeràries ja hi havia dibuixats vasos i àmfores amb oli d'oliva. Els egipcis apuntaven a Isis com la deessa que els havia ensenyat el cultiu d'aquests arbres. A mitjans del segon mil·lenni abans de Crist, la producció oleícola va arribar als grecs després de la conquesta de Creta. Durant les competicions gimnàstiques, els grecs s'ungien amb oli d'oliva, que després es netejaven emprant un artefacte de bronze anomenat estríngilo.
Como la copa d'un vino, bebo siempre en bota el vino.
Amb la seva expansió colonial al voltant del segle VII abans de Crist, els grecs van portar la producció d'oli d'oliva a Itàlia.
Morena, la gorda.
Els fenicis van ser els que van portar el cultiu de l'olivera a les costes del sud de la península Ibèrica al voltant del segle XI abans de Crist. Aquest fet va suposar que esdevingués una de les principals zones de producció d'aquesta. També van ser els fenicis els encarregats d'introduir la producció oleícola al Magreb i Sardenya. Durant els segles de la presència de l'Imperi Romà, les zones de producció d'oli van ser al Magreb Oriental, al Mediterrani francès i especialment a l'actual Andalusia. Els romans van fer arribar l'oli d'oliva a la Britània i a les planes danubianes. Testaccio era un turó artificial de 250 per 150 metres a la seva base i més de 50 d'alçada, formada per milions de restes d'àmfores d'oli d'oliva provinents, majoritàriament, de la província bètica, a l'actual Andalusia. Es van llançar durant gairebé 300 anys des de l'època d'August fins a mitjans del segle III.
Y hay que siempre de cara. En cuestiones de amor, porque el tiempo se fuma y mi ritmo va lento, que el de un caracol.
Xarrups.
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 D'estiu.
Ahir vam parlar de les aplicacions Palafrugell al mòbil i Atén Palafrugell via pública. Doncs avui volem recomanar Can Genís, l'espai dels joves. És una aplicació que va ser dissenyada per tal que el jovent del municipi i dels voltants poguessin estar informats de tota la informació relacionada amb els cursos, amb les activitats, les sortides i els serveis. Conté diversos apartats, un en el qual hi ha els destacats del mes, la programació de cursos, tallers i sortides, l'espai jove, salut 24 hores per tal de poder fer consultes i que són respostes el més aviat possible, una agenda amb els actes comarcals destacats, fotografies d'actes juvenils, una base de dades amb les entitats dels joves del municipi i un servei de missatgeria.
Sigues jove per sempre més.
Per conèixer els orígens dels dies 31 de juliol i 31 d'agost, hem de viatjar fins a la República Romana. L'any 44 abans de Crist, per iniciativa de Marc Antoni i amb la voluntat d'honorar la memòria de Juli Cèsar, es va afegir un dia més al mes el que llavors s'anomenava Quintilis, el mes en el qual nasqué i el canvià amb el nom de Julius, fet pel qual actualment l'anomenem com a juliol i en comptes de tenir 30 dies, ara en té 31. L'any 23 abans de Crist, per iniciativa del senat romà i en honor d'Octavi August, es va canviar el nom de Sextilis pel d'Augustus, fet que actualment ara tenim doncs, el mes d'agost, i li afegiren un dia més. Per tant, també en va durar 31. Aquest dia va ser pres del febrer, fet que va passar a tenir 29 dies a tenir-ne 28.
Malauradament, després de fer aquests canvis, el setembre tenia 31 dies. Això suposava que n'hi havia 3 de consecutius amb aquesta durada, és a dir, el juliol, l'agost i el setembre. Per aquest motiu, el que es va fer va ser canviar-ho. El setembre va passar de tenir 31 dies a tenir-ne 30, l'octubre de 30 a 31, el novembre de 31 a 30 i el desembre de 30 a 31.
És un eterno, eterno agosto.
Europa, al segle XIII, ja s'empraven objectes per tal de facilitar els problemes de visió i tractar la vista cansada. Però al segle I ja s'havia utilitzat, com per exemple la maragda o un got ple d'aigua, per tal d'ampliar els elements més petits, com la lletra. Els historiadors defensen que a finals del segle XIII ja es fabricaven lents a la República de Venècia. Fins fa poc citaven com a inventors el florentí Salvino degli Armati i el seu amic Alessandro d'Espina, un frare dominic del monestir de Santa Catalina a Pisa. Existeix un sermó del 1306 de Giordano da Rivalta que fa esment que no feia encara 20 anys que s'havia inventat l'art de fer lents. No obstant, no es creu que cap dels dos en fossin realment els inventors, però sí que van ajudar a difondre-ho. Els primers en parlar de la correcció dels defectes de la vista van ser Roberto Grosseteste i el científic anglès Roger Bacon. Grosseteste, entre els anys 1220 i 1235, va mencionar l'ús de l'òptica per veure les lletres més petites des de majors distàncies, i Bacon va exposar que una esfera de cristall permetia veure els objectes més grans i que podia ser d'ajuda per a persones amb problemes de visió. A principis del segle XIV es feien servir lents convexes per casos de vista cansada, i un segle més tard van aparèixer les còncaves pels problemes de miopia. Els cristalls bifocals van ser atribuïts a Benjamin Franklin, que era miop i estava cansat d'haver-se de canviar d'ulleres per mirar de prop o de lluny, i sembla que el 1784 va crear uns cristalls que estaven dividits horitzontalment, amb la part inferior per llegir i la superior per mirar de lluny. La correcció per l'astigmatisme no va arribar fins a finals del segle XIX. Malauradament, el que entenem nosaltres actualment per ulleres no van ser inventades fins al 1727. Un òptic londinenc va inventar les barnilles per tal que poguessin ser subjectades amb les orelles. Fins a aquell moment s'empraven dispositius semblants als monocles o als quivedos. Aquests darrers es caracteritzaven per ser un tipus d'ulleres sense barnilles que es subjectaven amb el nas. Eren molt freqüents entre els segles XV al XVII, propis de les classes adinerades.
Yo tan solo veo las flores, no el color de sus raíces.
No,
y al cielo de mi lucha es quitarme para siempre esas gafas que se usan para convertir en gente a cada persona que ve. Si decido llamar raro a la diferente es porque no me quiero ver.
Què fem?
Doncs mira, encara no ho sé.
Doncs jo t'ho explico, en un moment.
El divendres 31 a les 10 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell tindrem la projecció de la pel·lícula Passión de los Fuertes en versió original subtitulada en espanyol.
Divendres 31 a les 10 del vespre a Plaça Nova, sardanes, amb la cobla La Vila de la Jonquera.
El divendres 31 de les 8 del vespre a 11:45 de la nit a la plaça de Can Màrio, 38a Fira de Vins i Caves de Catalunya. Del 31 d'agost al 2 de setembre hi haurà gastronomia, música i museus. Aquest divendres 31 a les 9 del vespre a la plaça de Can Màrio tindrem l'Street Jazz Costa Brava amb un concert de Joan Robau Quintet. El dissabte, a partir de les 9 del matí a la platja de Llafranc, 38è Mercat Boig i 44a Fira d'Art. El dissabte, a les 10 del matí, a l'Arxiu Municipal, visita guiada a l'Arxiu Municipal per dins. Els documents de la vila del segle XI al XXI, amb Maria Concepció Sauria, arxivera municipal. El telèfon de reserves és el 972 30 78 54 i és una activitat gratuïta. I si el que volem fer és anar al cinema, podrem veure la projecció de la pel·lícula El mejor verano de mi vida, al Teatre Municipal de Palafrugell. Les projeccions seran el dissabte a les 5 de la tarda i a les 10 de la nit, el diumenge a 2 a les 5 de la tarda i a 2:15 del vespre i el dilluns a les 10 de la nit. I una altra projecció és la de No te preocupes, no llegarà lejos a pie, en versió original al Teatre Municipal de Palafrugell, el dissabte a 7:45 del vespre, el diumenge a 10:00 PM i el dilluns a 7:45 del vespre. I el dissabte, a 7:00 PM, tindrem la 23a cantada d'havaneres de Tamariu, amb els grups Arjau, Els Cremats, L'Empordanet, Neusmar, Peix Fregit i Portbó. I tindrem cremat amb gentilesa de l'Associació de Veïns i Amics de Tamariu. El dissabte 1 a 8:00 PM, al Passeig del Canadell de Calella, Ball Country, Country Line Dance, Girona Costa Brava. I el dissabte i el diumenge a 8:00 i a 9:15 del vespre, jornada de portes obertes al Museu del Suro amb motiu de la 38a Fira de Vins i Caves de Catalunya. És una activitat gratuïta. I el dissabte i el diumenge a 9:15 del vespre al Museu del Suro, tastet sensorial de Suro. Cal inscripció prèvia al telèfon 972 30 78 25. És una activitat gratuïta. El dissabte a 9:00 PM a la plaça de Can Màrio tindrem l'Street Jazz Costa Brava, concert amb Aurora Arenare. Trombó i veu, Roger Serraïma, bateria i Tom Enzinc teclats, en el marc de la 38a Fira de Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava. El dissabte i el diumenge a 9:00 PM, al Museu del Suro, visita guiada al Suro i al vi i projecció d'un audiovisual, Miquel Vinque i Meyer, una història excepcional. Cal inscripció prèvia al telèfon 972 30 78 25. I per acabar, el diumenge a 9:00 PM a la plaça de Can Màrio, Street Jazz Costa Brava, concert amb Arecio Smith, orgue, Tito Bonacera baix, Caspar Sant Charles, bateria i Gnapos, guitarra, en el marc de la 38a Fira de Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava. Bé, ara doncs hem acabat de fer l'agenda, però avui acabem d'una manera diferent, Rita?
Ai, sí.
Avui ja és 31 d'agost, s'acaba l'agost, s'acaba l'estiu, bé, no, l'estiu encara queden uns dies.
Però s'acaben els xarrups.
Sí.
Quina pena.
Hem tingut, doncs, oportunitat d'entrevistar molta gent.
Conèixer grans músics, grans artistes.
En el Cap Roig.
Escriptors, en el Cap Roig.
Hem anat amb el Juli Via.
Ai, sí. Quines aventures, eh?
Hem fet unes vacances pagades.
Bueno, no sé jo, eh?
Una mica de tot.
Sí. Ens ho hem passat molt bé, hem après coses noves, hem rigut molt i ara ja, doncs, toca tornar
a la normalitat, i esperem que els oients també s'ho hagin passat bé.
Home, confiem que sí, no?
No que pensin, mira que bé, ja s'acaba això.
Què va, el riure és contagiós, i com que nosaltres amb els xerrups hem rigut tant, doncs els oients i les oients segur que també.
Doncs vinga, Rita, avui no et dic fins demà, ni fins dilluns, ni... Bon hivern!
Bon hivern! I als nostres oients...
També, evidentment.
Doncs molt bon hivern per tothom. Bueno, molt bona tardor, que és el que arriba primer.
Sí. Bé, i encara acaba de passar l'estiu, eh?
Exacte, que encara es pot gaudir.
Encara jo, fins al 17 de setembre, que no començo les classes.
Caram, doncs així que... tens un temps per descansar.
Corre l'estiu, que tot a poc viu, ja corre la patxanga i per tot arreu s'escampa. Corre l'estiu, que tot a poc viu, faldes i un escot volen per la cantonada. Corre l'estiu, que tot a tu cabeu i un sol ben matiner s'estén damunt l'arena. Corre l'estiu, mos queda tant per fer, tu tria i remena. Les núvies van de blanc, los joves de ressaca. Corre l'estiu, que tot a coca viu, la iaia trau gelats per tota la mainada. Corre l'estiu, que tot a coca viu, i un sol ben matiner s'estén damunt l'arena. Corre l'estiu, mos queda tant per fer, tu tria i remena. Canyet
Maquetes a la mar, rebelles a la plaça. Corre l'estiu, que tot a cuca veu, onades de passió, amors de matinar. Corre l'estiu, que tot a cuca veu, i un sol vent matiner s'estén damunt l'arena. Corre l'estiu, mos queda tant per fer, tu tria i remena. I ai garotin, i ai garotan, i a la vera, vera, vera de Sant Joan. I ai garotin, i ai garotan, i a la vera, vera, vera de Sant Joan. I ai garotin, i ai garotan, i a la vera, vera, vera de Sant Joan. I ai garotin, i ai garotan, i a la vera, vera, vera de Sant Joan. Remena la moreneta, la viuda i el capellà. Les iaies a la fresqueta, en la canyeta lo gran Isaac. I ai garrotin, i ai garrotan, i a la vera, vera, vera de Sant Joan. I ai garrotin, i ai garrotan, i a la vera.